A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs 12 minuts passen de les 10 del matí, no tenim una cinta, per tant no podem tallar allò la cinta i no queda inaugurada aquesta roda de portaveus, però realment doncs l'estem obrint en aquest mateix moment. Àngels Parés, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I volem parlar, evidentment, hi ha molts temes d'actualitat municipal per comentar, però doncs el primer que li volem comentar, Àngels Parés, és això que ens sorprenia ahir, una nota que ens arribava d'Esquerra Republicana, on se'ns informava d'un acte que tindrà lloc aquest dissabte, un acte públic a l'Escorxador, aquest dissabte 30 de gener a la 1 del migdia, en el qual s'anunciava la presentació del president comarcal de, o l'escollir, és a dir, la tria del nou president comarcal d'Esquerra Republicana, i també la presentació dels 6 caps de llista. Avui ens ha arribat la rectificació, els 6 caps de llista no es presentaran, però clar, la nota inicial ens va generar una pregunta, i per tant aquesta pregunta la traslladem a l'actual portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Sitges, Àngels Parés. Esquerra Republicana Sitges té candidat ja?
No tenim candidat. Just demà és dijous, sí. Doncs tenim l'assemblea només per fer una proposta des de l'executiva, però com a assemblea, com a assemblearis, tothom té el dret, si vol, no, de presentar-se, i després el que farem és comentar els documents amb les noves disposicions que han anat elaborant des del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. A veure, pel que comentaves, entenc, la voluntat de la regional i la voluntat del que seria la nacional d'Esquerra era presentar entre gener, desembre de l'any passat, 2009, gener del 2010, tots els caps de llista d'arreu dels països catalans. Allà on hi ha eleccions municipals, perquè em penso que no...
Sí,
arreu, exacte, sí. Coincideixen. Doncs arreu dels països catalans. El que passa que la regional devia enviar aquesta comunicació, però jo entenc i tinc entès que em penso que el que és el Garraf només és Ribes, que ja ha escollit la seva cap de llista, la Carme. Sitges fa l'assemblea demà. M'atreviria a dir que a Vilanova sabem que el regidor actual, el Tomàs Álvaro, no es presenta, però no sabem qui serà el cap de llista.
Ell ho havia anunciat ja, correcte.
I dels altres tampoc no en tinc notícia, per tant, entenc la correcció.
D'acord, sí. S'ha corregut molt des de Barcelona, i aleshores, quan ha arribat la cosa aquí, han dit, no correm tant.
Una cosa són les filosofies, les línies, i després tots sabem que a les seccions locals, entre doncs, el seguiment de la vida política local, la feina dels plens, doncs moltes vegades, clar, aquests feien... Ja ho farem, no? Ja ho farem i va quedant. El que sí que s'escollirà el dia 30 és la nova executiva comarcal.
D'acord, això s'ha d'escollir aquest dia 30, en aquesta reunió aquí, a l'Escorxador.
Exacte, l'assemblea comarcal, diem-ne.
Però el que ens permetran els Parés és que estirem una miqueta més del fil d'aquí i li preguntem, la proposta de l'executiva inclou en els Parés?
La proposta de l'executiva és una que em permetreu que no desvelli per respecte precisament doncs al concepte assembleari.
Correcte.
El que sí que et puc dir és que jo tinc una filosofia, no, particular en aquest cas, que és que sempre he dit que més val plegar que no que et facin fora. D'acord? I a partir d'aquí doncs que cadascú analitzi i faci les conjuntures que cregui adients.
D'acord.
Demà, a més, com que hi ha la sobirania de l'assemblea, doncs l'assemblea una mica és qui també ha de conduir el debat del futur cap de llista.
Àngels Parés ha estat...
12 anys.
12 anys.
Hauré estat d'aquí un any i mig.
És que ara ho estava pensant, un període primer a l'oposició, difícil, molt difícil, un període al govern... I un altre període ara porteu a l'oposició.
Exacte.
Això que desgasta, seria, no?
Sí, el que seria el peu del candeler, allò, a primera línia de foc són els 12 anys després. I des que soc, no?, o pertanyo a Esquerra i he estat fent diferents tasques tant amb les sectorials com a la comarcal, he estat presidenta comarcal, he estat consellera nacional, però evidentment aquestes són unes feines de més de debat ideològic, tot i que quan estava la presidenta comarcal, doncs bé, es va ser quan es va fer es va recuperar la secció local de Sitges.
Exacte.
També sí. Es van tenir
Àngels
contactes.
Àngels Parés va recuperar el regidor de Sitges que històricament hi havia estat i que
primer la secció local. Perquè clar, si no no, llavors clar, no. Just dos anys abans de les eleccions municipals del 99 van començar a treballar i aleshores recordo que va ser un Nadal, perquè jo no hi era, que van arribar les dues propostes, si volia ser cap de llista, des de la secció local de Sitges, una mica jo ja m'havia desvinculat, era la presidenta comarcal, i per tant ja havia iniciat una altra feina, no? Aquesta i la d'anar a les llistes al Parlament.
D'acord.
O sigui que va coincidir en el temps les dues coses. Home, 12 anys no desgasta el que has de fer, has d'invertir, i per això hi ets, no? Has d'invertir hores per intentar fer la feina tan bé com tu saps. És a dir, pot agradar o no pot agradar. Jo el que sempre he dit és els 4 anys primers van ser d'iniciació, van ser anys de molt interessants, no? De veure a quina manera de fer política enteníem nosaltres, Esquerra Republicana. Jo sempre crec que sempre hem intentat no fer una política de sang i fetge, sinó sempre, no? De dir, a veure, com ho podem transformar, com podem anar cap aquí. Després, clar, els 4 anys de govern van ser 4 anys, jo penso, interessantíssims. El que passa que sempre faig la imatge que vaig estar 4 anys que gairebé no em mirava al mirall. Perquè jo creia, no? Abans comentàvem que, doncs, els concerts. Jo creia que si una gent del meu poble, una associació, feia uns concerts en la que hi participava també l'Ajuntament, jo havia d'estar al seu costat per respecte, per ajuda, senzillament per companyerisme. I clar, això de vegades feia que era matí, tarda i nit, no? Però realment ho vaig fer amb molta satisfacció. De fet, era el que més o menys sempre havia fet en la meva vida, de participar en els actes de la vila. Potser, clar, aleshores n'havia de fer més, abans podia triar. Una mica ara també és el que faig, també trio, perquè penso que hi ha d'anar qui té responsabilitat, evidentment.
D'acord.
I després també hi ha l'altre tema, que clar, la vida també et va canviant. Quan jo vaig fer l'opció política, tenia unes disponibilitats en aquells moments, també l'edat, hi ha tot un sèrie de components a la vida que dius, bé, si he de seguir, seguiré, però també és molt bo, no?, que hi hagi ganes de continuïtat, desig de seguir participant en el projecte d'Esquerra Republicana. Això també és molt bo i et satisfà moltíssim.
Es pot treballar des d'una segona fila.
Oh, i tant, i des d'una cinquena. Ja mira, a la vida ningú és prescindible, ja ho sabem, no?
Imprescindible.
Imprescindible, perdó. Exacte. Ningú és imprescindible. I si en un moment dius, doncs ara jo, vinga, jo assumeixo, no? És com a l'institut, no? Com a la feina, doncs ara, doncs, per exemple, amb els 40 anys que celebrem el Cabanyes, doncs va, mira, jo, com que m'agrada el tema de la música, vinga, doncs organitzaré això. Només fent això ja descarregues de molta feina els altres. I en canvi la vida pot seguir funcionant i la direcció del centre pot seguir funcionant, no? Una mica és això.
Doncs estarem a l'expectativa per veure quines notícies ens arriben d'Esquerra Republicana després d'aquesta reflexió sobre que, i ens quedem amb la frase, si ens ho permeteu, que doncs sempre és bo marxar abans que amb un li facin fora. I a partir d'aquí ja doncs parlarem amb més gent en el seu dia. Tanquem capítol d'Esquerra Republicana i passem a parlar una miqueta, a repassar actualitat municipal. Aquest passat dilluns hi va haver el primer ple de l'any, un ple una miqueta més curt, ens va dir l'alcalde que s'està intentant negociar amb els portaveus la possibilitat d'establir unes maneres més fluides perquè el ple no es faci tan pesat en alguns dels seus aspectes de cara al públic assistent, però això va bé el ple amb alguns aspectes de debat, sobretot es va debatre molt sobre el tema de l'aigua, per exemple, i bé, el que no hi ha encara és pressupost.
Exacte, a veure. De moment estem amb un pressupost prorrogat, no? Ja ho veurem.
Què pensa Esquerra de a on estem ara mateix? És a dir, ara mateix s'ha prorrogat el pressupost, es van donar unes explicacions sobre per què els comptes s'havien presentat tard.
Els comptes el 2008,
El 2008, sí. El tancament de comptes del 2008 que havia d'anar a l'octubre del 2009. Es van donar les explicacions tècniques, evidentment, entén Esquerra que les explicacions tècniques són vàlides?
Sí, per això ja no vam tampoc qüestionar res. El crear tantes empreses, precisament el qui s'ha d'estirar les orelles són les empreses municipals, que poden, no tenen tant volum per fer tot el control financer i podien haver fet la feina abans, precisament en aquest cas d'intervenció, el que és molt curós. I per tant, fins que no hi ha tota la documentació no pot passar a l'auditoria externa i per això es va endarrerir. Ho entenem. El que no entenem precisament és les altres empreses que bé, com que han fet un procés de remodelació, han anat passant, però esperem que l'any vinent el compte general del 2009 sigui el que diu realment, no? El que ha de ser l'octubre del 2010. Perquè si no ja ens n'anirem al proper legislatura, per tant hi haurà una nova configuració política, no?
Tot és...
Encara que repeteixin, però vull dir, no ara faig cap propòsit, però serà una altra legislatura.
Doncs el tema dels diners preocupa Esquerra Republicana?
Mira, fixa't que el nostre discurs no és tant de dir endeutament...
Per això
ho preguntem? No, en aquest cas, a veure, em preocupa la mala gestió que pugui haver-se fet. Tampoc no la coneixem. Jo, la meva manera de ser tampoc no és entrar a l'atac directe. El que pot ser és que si la propera legislatura depèn de com hagin quedat i de qui governi, ja veurem què passarà. A veure, hi ha un fort endeutament, certament, però jo també assumeixo la part, perquè si tu analitzes, part de la inversió de l'endeutament ens ve de la legislatura 2003-2007. Que eren necessàries una sèrie d'inversions? I em penso que amb això ja n'hem parlat força i em sento molt satisfeta de les inversions que des de l'àrea d'educació i de cultura es van tirar endavant. El que sí que jo sempre he dit és que jo o l'equip de treball de les dues regidories van ser molt curosos amb els diners. És a dir, no vam malmetre, no vam en qüestions més supèrflues. De vegades aquí, clar, veus algunes factures que jo no sé si són necessàries o no, o justificants que dius, home, no són elegants justificar una sèrie de coses. Aleshores, de tota manera, clar, tampoc no és amb el que és el conjunt d'un ajuntament tampoc no és un capital enorme. El que es menja més són el tema inversions. I després amb el que sí que som molt crítics, i amb això sí que ens hi hem posat, i que també, per tant, hem coparticipat amb tot el que és la legalitat o no, és amb tot el tema d'aquests càrrecs directius i tot el joc dels incentius, que no ho entenem, no hi estem absolutament gens d'acord. És a dir, que amb tot el tema, per no engruixir el capítol 1, perquè de fet bé és aquest joc, es creen unes figures externes que el que fan és aixuclar la inversió i la possibilitat de diner per invertir pel municipi. Aleshores, aquí entenem que hi ha d'haver-hi una fiscalitat forta. De moment s'ha contractat només una persona, vull dir, ni hola ni adeu, vull dir, m'entens? No en tenim cap referent, però sí que en situacions en què el pressupost d'ingressos minvarà, i ha minvat ja en el 2010 i va començar en el 2009, doncs que el plantejament certament de l'equip de govern havia d'haver estat a veure, podem realment amb els que som i fins i tot posar una miqueta més de coll als regidors per ser més, també ajudar a ser directius i estalviar-nos directius. És a dir, no cal crear aquesta mena de macroestructura perquè després els fonaments, si no hi ha acció per fer, si no hi ha diner, què passa? No s'aguanta, no?
La passada legislatura hi havia també una estructura directiva, evidentment no tan gran com en aquesta.
Hi havia el gerent, que era el senyor Bas, i jo em penso que després ja hi havia les persones...
Sí, els caps de departament.
Els caps de departament i ja està. Hi havia el senyor Bas, després el senyor Buixés, que estava relacionat amb el tema del cinema, i va passar a l'Ajuntament, però no hi havia... És a dir, el senyor Benet no hi era, per exemple, la senyora Melero tampoc... O sigui, tota una sèrie de quadres que, a més, han anat canviant, han anat passant d'un cantó a un altre, que jo crec que és aquí on realment l'aparell no acaba de funcionar. I que el que cal, i em sembla que ho vaig dir en un ple, és donar el valor que tenen els treballadors municipals i que ells siguin realment, perquè al cap i la fi el que és el treballador municipal és el que ha anat vivint totes les legislatures, és el que té clares les diferents accions. El que cal és que el polític li marqui les seves directrius polítiques. Jo, a part que només hi havia el senyor Roig, realment vaig treballar de meravella amb tots els treballadors de les dues regidories, però tant de meravella que... puc dir-te, i no sé si algú m'escolta, que realment ens ho vam arribar a passar bé en el sentit de vinga, va, posem-nos a treballar, i que hi havia una il·lusió, no?, de treball. I jo el que em preocupa és aquest, no?, aquesta sobrecàrrega de treballadors, que el que faran també possiblement és desmotivar en els treballadors municipals, i que aleshores clar, això genera com una mena d'apatia, no?, i que la màquina, no?, és a dir, com si es desengressés la màquina. Hi ha inversions que convenen, també clar, cal veure-les, quines inversions, cap a quina... De fet, aquesta legislatura d'inversions n'han fet molt poques, llevat del que ha vingut del fons Zapatero, que clar, era...
Ha anat bé el fons Zapatero.
Sí, però amb això sí que estic d'acord amb el que va dir el senyor Paco, que ja era hora, perquè clar, ens van treure aquell impost, que no recordo mai, que rebia l'Ajuntament, l'IAE, ens el van treure, llavors tot anava a petar l'Estat, i clar, els ajuntaments ni cinc de calaix, per tant, és un... Que passa que jo no estic d'acord amb que el senyor Zapatero, el president de l'Estat espanyol, posés condicions amb el tipus d'obra, perquè la bienalització està molt bé. Tots els pobles bienalitzen, fixa't, és com una mena de febre. Però per què? Doncs perquè molts projectes necessaris estaven dins els plans de mandat. I el senyor Zapatero va dir, no es pot fer res que no hi hagi un pressupost. Però si no hagués posat aquest encotillament, per exemple, millor ja podíem haver començat la biblioteca, perquè hi havia un FEDE, un POOS, amb els diners del Zapatero i una miqueta d'inversió de l'Ajuntament, es podia haver tirat endavant la biblioteca nova. Era més necessària la biblioteca que
alguna de les coses que s'ha fet?
La bienalització? No sé, jo crec que sí. Clar, des del punt de vista de l'àrea de cultura, no? Però és que no es podia fer perquè aquell senyor va tipificar, no? Va dir el que... Ara en aquestes noves inversions, home...
Sostenibilitat.
No, a mi el que em preocupa més és amb el tema d'educació. És el tercer any, si no m'equivoco, que la Generalitat de Catalunya, la Conselleria d'Educació, a Sitges no inverteix un duro. A mi no em serveix que no hi hagi diners. Es havien signat uns convenis. Què ha passat aquí? És que han promès que algú seria inspector quan deixés de ser alguna cosa? Perquè no s'entén. Escolta, jo comparo. Vilanova agafa els dos últims anys. Han inaugurat, si no m'equivoco, ara inauguren el Bolarany, han inaugurat l'Ítaca, hi ha un aulari, ara comencen a finançar el cinquè institut, ho farà Vilanova i després ho pagarà Educació, el cinquè institut, i aquí una escola pactada amb un pressupost,
l'Agnès de Sitges,
i no es tira endavant, perquè ja vau veure la resposta, no és prioritari, home, per l'amor de Déu, però si ja estava lligat al 2006-2007. I a més, les obres de les escoles, és a dir, no estic d'acord, a veure, a les escoles tot i el que calgui, això ha de quedar molt clar, però la Generalitat també ha de pagar i ha de tenir un conveni. Què vol dir que desviem diners del FEOS perquè vagi cap a educació i la Generalitat, mira, més feliç que un gínjol i així pot anar inaugurant en altres llocs? Home, no hi ha dret. Mm-hmm. Què és que ha passat a Sitges? És que no hi ha hagut una...
Ara em permeteu la pregunta. La competència del manteniment de les escoles és de l'Ajuntament?
És de l'Ajuntament. Sí, però una cosa és el manteniment. Mm-hmm. Aleshores, el manteniment, des del 2005, que van fer unes partides que gestionaven les mateixes escoles, amb el compromís que si un any hi havia una fuita enorme de no sé què, clar, aquells diners no arribarien, que eren doncs per ajudar a pintar, a repintar, a arreglar la cadena d'un lavabo, que llavors l'Ajuntament invertiria. A banda, hi havia el manteniment de cada any que es anava fent als estius. Però aleshores, com que aquestes escoles han estat deixades de la mà de Déu força anys, el que es va arribar ja quan era regidor, hem de ser fidels a la veritat, el senyor Nacho Deo, va pactar amb la Generalitat, en aquell moment hi havia la senyora Carmen Laura Gil, si no m'equivoco, un conveni, en el qual, a parts iguals, la Generalitat i l'Ajuntament invertien per fer millores. Es va fer, en el cas d'aquest conveni, el vam anar mantenint, el vam anar augmentant, vam arribar a un moment que hi havia un envolum considerable. Per exemple, es va fer l'ombrejadora del Barratxina, a l'Utrillo vam consolidar totes les finestres, es van anar fent coses. Ara no em facis dir el què, perquè tampoc no ho recordo. S'han anat fent coses. I aquest conveni, el 2007, estava signat. I, de cop i volta, veig que la Generalitat no inverteix un duro, perquè a més amb el conveni del 2007 jo ja vaig anar a dir-los, escolteu, i afegiu el Maria Usó, perquè el Maria Usó està fet allò en paper de fumar. I ara veig que l'Ajuntament inverteix absolutament el 100%, quan jo, amb aquests diners, si la Generalitat portés els seus que li pertoquen, podríem fer altres coses, podríem seguir fent voreres, per exemple.
Clar.
Uh-huh. És això, i no, la Generalitat no té un duro. Clar. Per què? Es podria arreglar Can Coll, es podria arranjar una ludoteca, és que de debò que també queda pendent el tema de Can Coll, per exemple, no? Que era aquella proposta dels pares de fer un petit auditori en format reduït que servís per l'escola, per poder fer les representacions, les assemblees de pares. Vull dir, aquell espai era un projecte que fins i tot havia fet un pare. I quan jo vaig arribar ja estava fet. Imagina't que fa anys que en parlem. Vull dir que em sap greu, no?
Ja sé que la responsabilitat de parlar-ne és del govern, evidentment, que és qui ha de tenir el contacte directe, però heu intentat parlar amb la Generalitat de per què ha passat això?
A veure, nosaltres, des d'Esquerra, jo he fet diferents demandes i a l'última que lligaria amb aquesta... No, menteixo. Ara m'he equivocat. Una cosa és l'Agnès de Sitges, que sí que hem seguit fet el seguiment. No, d'això no n'he... Ho tinc pendent, tinc de fer un parell de trucades, com en un altre tema, però no he fet la gestió.
Més que res, perquè a vegades aquestes
sí,
coses...
Sí, tens raó. Sí. Doncs és un dels temes que tenia pendents, és aquello que t'hi poses un dia al matí, que és quan trobes la gent i llavors vas fent les trucades, tinc tres o quatre temes pendents, i un és aquest,
seria,
no?
Seria...
Per què... l'educació ha tret aquests convenis que es havien anat signant i que cada vegada anaven augmentant una mica més i que de vegades no eren proporcionals, que l'Ajuntament, per exemple, les escoles feien una mica el que necessitaven. Si ens passàvem de 15, 16, 20.000 euros, l'Ajuntament els posava també, vull dir que no eren allò d'aquí, de fins
estrictes.
Aquí.
Esquerra Republicana va preguntar per la ludoteca de Can Coll, aquest darrer ple, un tema que fins i tot vam tenir dues mares aquí a la ràdio, doncs, queixant-se d'això, del procediment, de que s'havia tancat la ludoteca, i el regidor, doncs, va respondre que, en principi, el tema estava en vies de solució.
Que es tornaria a obrir. No, no en vies, no. Va dir, es tornarà a obrir. A finals d'aquest mes, per tant, aquesta setmana, a principis de la setmana que ve. Això va ser la resposta.
Cert.
El que em va sorprendre, no? Perquè recordes que ja en el ple de desembre també ho vaig preguntar i em van dir que no es podia obrir perquè no complia la normativa.
Això és el que ens va cridar l'atenció.
Per tant, bé, a veure, amb les persones s'ha de ser molt, i amb els serveis de les persones s'ha de ser molt curós. Suposo que primer va haver-hi una regidorada, diem-ne, bomba, es tanca perquè el que sigui, i que la pressió ha fet, doncs la pressió, perquè tu no pots deixar d'oferir un servei. Per molt que consideris que no sigui, sigui deficitari, pel que sigui, per molt, a mig curs. No pots, és com cada cop i volta Renfe decideix que hi ha un tren que no hi puja ningú a les 6 del matí, però només que hi vagi una persona i que en refia, no t'ho pots carregar. Per tant, jo penso que va ser realment una decisió molt, si em permeteu, molt estúpida, en el sentit de que era lògic que els pares demanessin, no? Demanessin de tornar-lo a obrir, perquè tu en refies, tu tens un servei, tu t'has muntat, a veure, pares, i parlo en aquest cas també com a professional, els pares, sempre en broma, sempre dic que al setembre es reorganitzen la vida cada any, que això és divertit, no? Cada any, una mica, i els professors també ho fem, en funció dels horaris que tenim ens hem d'organitzar la vida laboral, la vida intel·lectual, Clar, els pares s'han organitzat la vida, tenen, doncs, un dia hi deu anar-hi, anaven a l'ludoteca, l'altre dia potser anaven a, depèn de l'edat, l'altre dia anaven amb els avis, un dia potser el pare plegava abans. Per tant, no pots alterar el benestar. Una cosa és que la responsabilitat del fill és teva, però clar, en el moment en què tu ofereixes uns serveis, com has de ser curós i molt respectuós amb aquests serveis.
D'acord,
com a mínim fins al acabar el curs.
Diguem, el greu ja estaria aquí, no tant en que el servei sigui factible o no de fer-se, sinó en el moment triat per eliminar aquest servei.
Exacte, i llavors plantejar amb temps, plantejar ja.
Miri, l'any que ve...
Què farem? A veure, què passa? A més, les treballadores segueixen. No és la mateixa empresa, és una mica estrany, és una mena de cosa que, bé, ja hi anirem. De moment el que sí que s'ha aconseguit és que una mica amb la pressió de tots es mantingui el servei, de tota manera ho seguirem, i aleshores el que sí que jo penso que tornarem a demanar en un ple, el ple de març, possiblement és que quin plantejament es fa, doncs, pel curs 2010-2011 d'aquests serveis en general, Rusc i Can Coll, perquè són dos serveis. A veure, quan va néixer Can Coll era perquè hi va haver una demanda necessària per la gent, sobretot per la canalla que va al Barratxina, que van a Can Colapi, no? per aquest servei del que seria la vila de la Via Navall, perquè el Rus cobreix un altre servei que agafaria tot el poble sec, cases noves, doncs aquesta necessitat, i per això es va crear.
Doncs hem repassat una miqueta els temes d'una de les dels dos centres d'interès que sempre, doncs, ens expressa Àngels Parés, que són els que estan relacionats amb les regidories que en el seu dia va portar. L'altre és la cultura, i evidentment si hi ha alguna cosa per preguntar en aquests dies és el tema de la reforma dels museus. Heu vist el projecte?
Sí.
Us el van ensenyar?
Ens el van ensenyar fa dies, sobretot el tema polèmic, que és la façana del darrere.
D'acord.
Perquè la resta, la façana del davant, doncs queda
immaculada. No l'hem vista, la façana del davant, que això també crida l'atenció. No, no. Clar, també deu sortir el projecte, la façana del davant, oi? Us agrada la façana del darrere o el projecte en global?
A veure, ni m'agrada ni em deixa d'agradar. Seguint les explicacions tècniques, i val a dir que en aquest cas i també ho he fet, i així ho li vaig dir, entenc que el director, el Toni Sella, és una persona que forma part de l'entorn, diguem-ne, d'aquesta vila, no? I que és molt curós amb els temes. És a dir, que la proposta que se'ns fa, dins de les diferents propostes que devien generar, segons, en aquest cas, doncs, l'Emili Hernández Cros, és la més factible. Vull dir això perquè, ja repeteixo, la direcció mereix tota la confiança. A mi mereix confiança la direcció. Que es pot fer d'una altra manera, que és el que s'està dient. Bé, que me l'expliquin. Que me l'expliquin, no la sé, no ho dic amb ironia, eh? Ho dic que me l'expliquin. Em sembla que dissabte...
Dissabte hi ha una trobada. Una trobada al Miramar per
parlar d'això. A veure, quatre ulls en veuen més que dos. L'objectiu quin és? Mira, tenim uns museus magnífics. Un és Museu Nacional, que és el CAU, no? Que depèn com el Museu Nacional, igual que el Balaguer de Vilanova. Primera, tenim un problema seriós amb les parts del darrere. Eh? Si passes amb caiac, cal amb vaixell, com diu algú, en un caiac, ho veus.
Amb els patins, fins i tot.
Exacte, es pot o arribar. Nedant, perquè hi ha dies que està ben planet.
Per això, cap raó. Problema.
Ho veus, van. S'ha de solventar. Amb les fotografies que han anat apareixent, el que tenim ara del que hi havia a la fotografia antiga, no? Hi ha hagut un canvi substancial.
Hi ha la reforma aquella famosa dels anys 60 del doctor Pérez Rosales.
Exacte. Bé, per tant, hi ha tota una sèrie de necessitats que tothom està d'acord que s'han d'arreglar als museus. No podem... El 94 no hi havia, ja hi havia la proposta i no hi havia recursos. Ara, gràcies a Déu, bueno, gràcies a tots els governs, a la cultura de la Generalitat... El
senyor Blanco i tot, que va venir a Sitges una estoneta.
Que són nostres, no cal que donin gaires gràcies, perquè al cap i la fi jo em sento molt satisfet de pagar uns impostos per... doncs ara ens hem de posar d'acord. Ens hem de posar d'acord. I això és el més important. I deixar-nos de qualsevol problema. A veure, jo el que vaig preguntar quan van ensenyar, i aquests vidres no seran una mena de calefacció permanent? Perquè no, perquè hi ha filtres. És l'única manera de solventar el tema de l'accessibilitat? Van argumentar-ho. Molt bé. Llàstima que quan estava a exposició pública no es fessin també les propostes que lliguen ara. Aleshores, que expliquin, que s'expliqui, que expliquin i que donin diferents possibilitats de com solventar, perquè les passarel·les són pel tema d'accessibilitat i de seguretat, de qualsevol visitant, i a més contribueixen amb això. Que la millor podem perfeccionar i podem lligar més amb la recuperació de la façana, i allò el vidre és com una paret superficial. Bé, a veure, tant de bo si es pogués accedir, millorar l'accessibilitat per dins i recuperar la façana antiga, jo crec que tots hi estaríem d'acord, perquè llavors sí que, a més, i fins i tot diria que m'atreviria a dir que la inversió potser serà menor. Però el que ens van dir és aquesta: no hi ha cap més solució si no volem perdre espai museístic. És important l'espai museístic, perquè hi ha un embotiment allà al Maricel, que quan jo hi vaig amb els meus alumnes els hi he de dir, només mireu-me això, perquè si no em confondreu el primer pis.
Sí, els criteris museístics amb els que es va fer aquest museu no són potser els més adequats.
Ara han arreglat, perquè la capella hi han posat tot el que és romànic, tal. Però parlem-ne. I a mi, si m'expliquen una altra solució en què es mantinguin els paràmetres, etc., doncs d'acord. Però el que vull dir és que ni m'agrada ni em deixa d'agradar. Entenc que el vidre, si és per l'accessibilitat i perquè no hi ha cap més manera de fer-ho, és el mar menor, que a la millor, doncs, el que seria la recuperació de la façana es pot negociar, i a la millor, doncs, perquè el cau no es toca, per exemple, m'ha eliminat pel dret de Valrevés, no es toca.
No, el cau queda exactament igual, perquè, tot afecta entre Maricel i Can Rocamora.
Exacte, Can Cases, no? La meva exacte. Tia diu Can Cases, perquè ella li les figues al Cases. Doncs aquí, potser també l'obertura de les finestres, que s'han de tornar a justificar, i de debò, si hi ha alternatives... Llàstima, repeteixo, que no s'haguessin donat. Clar, nosaltres fent confiança amb totes les justificacions molt encertades, suposo que el senyor Sella ja ha vingut i també les ha donades aquí.
Ha vingut el senyor Sella, ha vingut el senyor Hernández Cros, han vingut també el senyor Artigues la Beli Artigues i el senyor Josep Pasqual, per tant,
sí, però,
per aquí ha passat
clar,
tothom.
Exacte, però com poder-ho fer d'una altra manera no s'ha dit. No, com poder-ho fer no s'ha dit. Jo no he llegit enlloc de com solventar-ho. És a dir, que ni en el web...
És a dir, estem en una tria entre acceptar això o perdre espai museístic.
Bé, sí, el que han dit els tècnics era aquest, no?
D'acord.
Hi ha algú que ha dit, no, es pot solventar de moltes altres maneres i no es perd espai. Fantàstic. Doncs aleshores...
Si la solució passa per perdre espai... Què preferirien?
Jo penso que és millor la solució externa perquè és el que deia, els museus estan molt embotits i aleshores si a sobre que malauradament ja hi ha molta obra que no podem veure. Per exemple, jo sempre reclamo, no, que tota la part d'història no la tenim visualitzada. No la tenim ni a Sitges, la tenim a Pedret, que és on hi ha els magatzems de la Generalitat. No hi ha un espai per poder fer alguna cosa relacionada amb història temporal. Per exemple, ara estic pensant en les excavacions de la cova de Sant Llorenç. Per tant, sap greu perdre l'espai museístic. I, a veure, jo no la trobo tan desencertada la forma externa, que vulnera principis del catàleg. Parlem-ne. A veure, tots els arguments que s'han anat donant una mica són no, bé, però anem cap a un no amb vies de solució, perquè el que és important és que els nostres museus ara tenen l'oportunitat d'or. I no, això no vol dir fem el que sigui, no, fem-ho bé, fem-ho curosament i parlem-ne. Potser n'havíem d'haver parlat doncs fa 6 mesos.
Entenc, per tant, que Àngels Parés, Esquerra Republicana, dona confiança, en certa mesura, a la solució proposada perquè no se li ha proposat una solució millor, bàsicament.
Exacte.
Diguem que el resum seria aquest.
Sí. És a dir, perquè els arguments que se'ns van donar, i que van donar a tots els portaveus, vull dir que ningú, en aquest cas, els arguments que van explicar els tècnics que van venir... i van presentar el projecte, era que aquesta era la solució millor. I repeteixo, en fent confiança, a més, qui ha mirat i validat el projecte són totes les institucions relacionades amb el patrimoni nacional. Que algú té una solució millor, una proposta millor, doncs que ens l'ensenyi i que es justifiqui.
Entén, Àngels Parés, que doncs, darrerament, i sobretot internet, per internet està servint, serveix molt per bones coses i per altres que no ho són tant, però bueno, serveix molt. Que s'estiguin alçant aquestes banderes de salvem, salvem, salvem.
Sí, ho entenc. Perquè a la millor, en aquest cas, va fallar la informació prèvia. Això és un mal hàbit, en aquest cas, d'aquest equip de govern. Primer fan i després, ja avisarem, ja informarem. I això ens ha encaixat moltes vegades. No? L'altre dia aprovàvem felicitar la cavalcada de Reis i ja havia sortit. I veure, no ens van creure, ho sento, però s'agafa més aviat un mentider que un coix, no? No ens ho van creure, allò, aquella resposta. Però és igual. Això ja estem habituats. Jo crec que és normal, perquè la gent ens toquen el nostre patrimoni i ens el sentim. I això és un orgull. És a dir, que hi hagi una plataforma que digui ei, bé, anem en compte, molts pobles ho voldrien tenir. Una gent amatent amb temes que formen l'espai social. Hi ha hagut altres casos, tots els recordem. Per tant, jo penso que això és positiu, molt positiu que hi sigui. I que hi hagi aquesta trobada el dia 30, també. Havia d'haver estat abans. Havia d'haver estat abans, convidar la participació, i aquesta participació, la millor haguessin sortit, això que jo dic, doncs a veure, va, que dos ulls, quatre en veuen més que dos. És a dir, sempre passa el mateix. Primer es fa, i l'excusa tampoc no ens serveix. És que primer esperàvem, no sé ben bé què deien, no vaig acabar d'entendre, no sé què esperaven. Si hi havia un projecte i diferents propostes, doncs, oi que tenim comissions per donar i vendre, per fer, triar el paviment d'aquí, després no fotem ni put. No? Perquè, clar, la Pagès Sant Sebastià encara em segueix tocant el vora viu, ben vora viu.
Ara, acabarem amb això, acabarem amb això.
Bueno, acabem. Ja no hi ha res més a dir. Jo ho trobo fantàstic, perquè vol dir que és un poble viu i que és un poble que realment, quan cal, sabem treure les armes.
D'acord.
Poden ser armes de positives, eh? I ara...
Com pot acabar això del dia 30?
Ah, no sé. Bé, home, som civilitzats, que acabarà bé i acabarà en positiu, perquè fixa't que el que diuen els de la plataforma és que tenen molt clar que els museus s'han de salvar. Per tant, faran aportacions en positiu, tinc l'esperança, per aquest esperit de col·laboració i ganes de treball, entenc, si no malament a rai, malament.
Doncs ara parlàveu de la platja de Sant Sebastià i abans d'acabar també us volíem preguntar per la bienalització. Ha sortit abans una miqueta en la conversa, però què pensa Àngels Pérez que està passant amb tot això?
Mira,
platja de Sant Sebastià, sobretot, que ens heu comentat que no us ha agradat.
Bueno, m'ha agradat l'obra, perquè es van carregar els baixadors quan el senyor Baget va jurar i perjurar que es respectarien, li donaven una categoria, li donaven una personalitat en aquella platja, i per algun il·luminat li havia dit que només tenien 70 o 80 anys, i clar, amb aquesta filosofia carreguem-nos tot Terramar, no? Perquè clar, la Ciutat Jardí té un centenar d'anys, encara no. D'acord? Per tant, a veure, bienalització, tema greu, és que ja l'havien demanat i ja es havia començat a fer una anàlisi de l'accessibilitat i de la mobilitat d'aquest municipi. Jo sempre he dit que Sitges té com una muralla virtual, començament del carrer Sant Francesc, carrer Espalter, carrer Espanya, fins al Torrent. Bueno, el Francesc Llopart, perdoneu.
Rafael Llopart.
El Torrent. Tu t'hi fixes que és com una muralla virtual? I per anar de la Plaça Sant Sebastià a la plaça Espanya només pots anar per aquí a la carretera, per l'Hort Gran. Era importantíssim fer això. Què ha passat? Doncs no, vinga, anem fent, i ara hi ha un merder descomunal. Primer, que ara hem de prendre terminologia nova. Casc històric i casc antic. Ara no és el mateix, ja ho sabies.
No m'ho pregunteu.
Vam llegir i dic, oi, escolta, i com ho hem de fer? No, que tu ets casc... I dic, jo què sóc? A veure, espera't, poseu-me a la llista.
Joan Tarrida, què és? Casc històric?
Antic. O sigui, el primer eixample, però vaja. A veure, ara bromes de banda, El més important era, primer, fer un estudi de la mobilitat i analitzar els carrers, la gent que viu als carrers, que no en són tants, perquè no hi ha tanta gent dins aquest casc històric antic, i veure com s'organitzava el casc antic i el casc històric, hi viu la gent gran. I molts ens plantegem una mena d'immigració, però tenim seriosos problemes, a part dels sorolls, que aquest és un altre tema, d'això de respecteu el pacte de cívic, que no sé per qui deu ser, però per segons qui no, el tema de la mobilitat. Primer s'havia d'haver fet això. I a partir d'aquí plantejar què passa amb la plaça Sant Sebastià. La plaça Sant Sebastià va ser un joc d'encerts i desencerts. No, passaran cotxes. Algú, no, home, que estaria molt bé que no passessin. I es va anar fent així, que sí, que no, que sí, i ara ha quedat el que ha quedat. La torreta, bueno, ara està tancat, però clar, la torreta, ara què és la torreta? Que seria l'espai per mi que hauria d'estar net. Perquè clar, és la muralla, és un tros de patrimoni, tens el començament. Ni regidors ni punyetes, allà no aparca ningú. Que puguin accedir els veïns, no? Des del Rossinyol amunt no s'ha acabat al revés. Bé, sí, podem seure, tenim més lloc per seure. No? Ja està. Clar, si s'hagués plantejat que no hi hagués hagut l'ansietat d'entrar cotxes, aquella idea de no, és que ens hem de carregar els baixadors perquè, clar, mengen passeig. I el passeig de la Ribera, també hi són. No són tan macos, eh? No tenen aquell encant. Fins i tot ja ho vaig proposar, no? Podríem posar-hi la vinyeta en un cantó, la barca, eh? Per recordar el que... I jo, de veritat, m'estic molt enfadada, però, bueno, ja està.
Ja està.
Diu, els baixadors estan a sota. No, no està. Vull dir, la vida tot, vull dir que poden anar canviant. Que el sàpiga la gent que els baixadors estan a sota.
D'acord.
Salvats. És a dir, ho deixaré si algun... el meu testament vital. Dir,
si algun dia es volen recuperar, estan allà sota. Res, amb un minut. Va sortir l'altre dia al ple també que una de les coses que es volen fer amb el pla Zapatero 2, perquè ens entenguem tots, és algun arranjament al Passeig de la Ribera, i molts regidors van dir, cuidado el que toquem.
Jo el que vaig dir és més que no toquessin res. De tota manera, ja es va dir que era una microcirurgia. Nosaltres ja l'hem vist, un dels projectes. El que sí que és important, que si es fan les microcirurgies, com que s'han de fer amb estètica, es facin del complet, que és el que va dir el senyor Artigas, que una mica vam dir, demanarem al ple entre tots que hi hagi més diners per, sobretot el tema de voreres, que les voreres sí que allò són tutti quanti colori, i doncs que es pogués tot uniformar. La idea no és fora assenyada, si és que, però ara sí que li farem jurar la Bíblia, perquè clar, el passeig de, ja et dic, Sant Sebastià primer era una cosa, va anar canviant, no et preocupis que allò es guardarà, que sí, i ja has vist com està. Per tant, el que quedi aprovat i ni una puça per tocar, perquè clar, el que va demanar el senyor Mercè, aquell projecte, allò sí que bye bye Sitges, vale? No sé si ho havíeu vist.
No l'havíem vist.
No, més, és igual, vist. És igual.
Millor que no el mirem, no? Doncs ja està, farem jurar l'alcalde sobre de la Bíblia que no tocarà res. Àngels Parés, portaveu d'Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I fins una propera ocasió. I a tots vostès també, ho deixem aquí, notícies amb Conràdio i amb 5 minuts més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.